Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem l'última setmana de la temporada mirant cap a l'Àfrica, novament, en aquest cas cap al Sudan del Sud. I és que la comunitat de Sant Egidi ha acollit aquests últims 4 dies, des de dijous passat i fins ahir diumenge, les negociacions de pau entre el govern de transició d'unitat nacional del país i els principals grups opositors i armats, en presència d'observadors de la comunitat internacional, tot per donar continuïtat a l'anomenada Iniciativa de Roma. Durant aquests 4 dies, les parts han signat 2 documents, que són el full de ruta per a la verificació d'un alto al foc i també el del diàleg polític sobre les causes del conflicte. Després, les parts s'han compromès a signar un pacte general. Amb el primer acord es dona un compromís d'establir un contacte de comunicació i per participar en un taller tècnic que organitzarà Sant Egidi, precisament amb altres mediadors del 2 al 5 de setembre, i també a promoure un curs de formació per als militars. El segon document signat pel Sudan del Sud, per les delegacions, compromet les parts a una agenda de trobades que se celebraran a Roma al setembre, a l'octubre i al novembre i que portaran, segons el que esperen la comunitat de Sant Egidi i els observadors internacionals, a un acord definitiu de pau entre els mateixos agents implicats. També eren presents en aquesta trobada de 4 dies a Roma representants dels governs d'Etiòpia, Kènia, Uganda, Sudan, Suïssa i el Japó, així com membres de la Unió Europea, entre d'altres. Tots han donat el seu suport als avenços assolits. El Sudan del Sud, independitzat l'any 2013 de l'altre Sudan per un referèndum, és un dels països oblidats pel que fa a conflictes arreu del món. Nosaltres intentem posar la mirada a tot arreu. Després de l'informatiu aquest dilluns, mirarem novament cap a la pandèmia, i és que la situació del Covid continua sent molt preocupant a Catalunya. Analitzarem la situació amb el metge de l'equip de seguiment Covid a l'assistència primària, el Vallès Occidental, Tomàs Pérez Porcuna, i també amb l'internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, Josep Maria Guardiola. I després, a l'entrevista, el delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona, Joan Ubach, ens explicarà què diu el Papa en aquest document motu proprio, Traditionis Custodes, en què es limiten i es restringeixen les celebracions de la missa preconciliar que Benet XVI havia autoritzat l'any 2007. Continua estant permesa, però ara amb matisos i regulacions noves. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Ens posem en marxa. Passen 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Els monitors i infants de casals i colònies ja es poden fer des d'avui testos d'antígens gratuïts a les farmàcies. Són proves ràpides d'automostra que es faran supervisades per un professional de la mateixa farmàcia que després introduirà el resultat en el sistema de salut. Aquest dispositiu de cribatge va adreçat a nens i nenes a partir dels 10 anys i a monitors a partir dels 16. Els infants que tinguin fins a 15 anys han d'anar a fer-se el test acompanyats d'un adult. Aquest dispositiu no està adreçat a persones que tinguin símptomes, que aleshores han d'adreçar-se als centres d'atenció primària, com tampoc per als contactes de positius, que han de fer quarantena. Les persones interessades a fer-se el test han d'adreçar-se a qualsevol de les més de 1.100 farmàcies adreçades al dispositiu. El nou protocol de residències, que entrarà en vigor demà, preveu que les persones que vulguin visitar un familiar o treure'l una estona del centre, així com els treballadors esporàdics, hauran de presentar un test d'antígens negatiu, fins i tot si tenen la pauta completa de vacunació. Després d'haver dit que cadascú s'hauria de pagar de la seva butxaca, el Departament de Salut ha rectificat, finalment, i ha dit que facilitarà els testos per entrar als geriàtrics. I el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, diu que dona per fet que caldran més de 3 setmanes de toc de queda per aconseguir fer baixar la transmissió de la pandèmia a Catalunya. En una entrevista a la cadena SER, Argimon ha afirmat que per poder baixar aquesta incidència es necessitaran més d'una setmana, més de 2 i més de 3. Així ha defensat que el confinament nocturn entre la 1 i les 6 del matí pot ajudar a reduir la interacció social entre els més joves. I mentre continuen alguns incendis encara actius, el de l'Alt Empordà ja controlat i gairebé extingit, hi ha novetats avui sobre el foc de la setmana passada a Castellví de Rosanes i a Martorell, amb 200 hectàrees cremades. Aquest matí els Mossos han detingut un veí de Castellví per un delicte d'incendi per negligència greu. La unitat d'investigació de Martorell s'ha fet càrrec del cas i l'home passarà a disposició judicial demà. És un veí de la urbanització de Can Sunyer que hauria encès el foc per una negligència mentre feia treballs de soldadura a menys de 500 metres de la massa forestal. Un nom propi de l'actualitat cultural és el de la cantant Britney Spears, que ha anunciat que abandona els escenaris fins que no acabi la tutela legal que el seu pare té sobre tots els aspectes de la seva vida. La qui va ser princesa del pop ha dit que en una publicació a Instagram, on té més de 31 milions de seguidors, que prefereix ballar al saló de casa seva que no pas pujar a un escenari a Las Vegas. En les últimes setmanes, Spears havia declarat davant la justícia per reclamar precisament que acabi la tutela legal del seu pare, un mecanisme reservat per a persones greument incapacitades i que se suposa que no poden fer-se càrrec d'elles mateixes. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Calor intens el que hem tingut avui a tot Catalunya, màximes de 30-35 graus. Fins i tot a la ciutat de Barcelona s'ha arribat als 32 graus i demà encara farà més calor. Continuaran pujant també dimecres i dijous, com podríem arribar dijous a màximes de fins a 40 graus a alguns punts de l'interior. Per tant, ens esperen unes jornades de molta, molta calor. Demà un dia com el d'avui, amb sol, a la tarda hi haurà núvols d'evolució al Pirineu, però així com els d'avui no duraran precipitacions, demà sí, tindrem ruixats i tempestes al Pirineu, sobretot el de Lleida, i de forma més puntual que pel Pirineu de Girona, amb marinades bàsicament del sud-est al sud-oest. De cara a dies posteriors, no esperem tempestes al Pirineu, els vents seran fluixos o moderats a molt estira cap a migdia a la costa, i això sí, les temperatures a partir de divendres començaran a baixar, però partint de valors tan alts, també ens espera un cap de setmana força càlid.
Gràcies, Jordi. I el Museu Diocesà de Barcelona ofereix fins al 28 d'octubre l'exposició Chagall, els estats de l'ànima, que presenta un conjunt de 39 obres d'aquest artista, Marc Chagall. La comissària de l'exposició, Elena Alonso, ha explicat que és una mostra que parla del diàleg interreligiós entre judaïsme i cristianisme gràcies a l'obra d'un artista profundament espiritual, que és d'origen jueu. Els eixos temàtics de l'exposició són els 7 pecats capitals i la Bíblia des d'una perspectiva femenina. Elena Alonso invita tothom a gaudir d'aquesta exposició d'un artista que actualitza, diu, missatges mil·lenaris.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Minuts i serà un quart de set. La situació de la pandèmia a Catalunya, com tots sabeu, està sent molt preocupant. Continua així. Després del primer cap de setmana amb el toc de queda aplicat de la 1 a les 6 del matí en 161 municipis catalans, comença ara una setmana que pot ser molt important, si no decisiva, de cara a la futura millora de les dades a curt termini, que això és el que volem tots. L'autorització del confinament nocturn des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb la publicació posterior al Diari Oficial de la Generalitat, uns 6 milions de catalans, una mica més, ja no podran sortir de casa de matinada a partir de la 1, exceptuant, evidentment, com sempre, els casos excepcionals previstos, almenys aquests propers dies, segons el conseller Argimon, 3 setmanes, probablement, com a mínim. Aquesta mesura s'assuma a les vigents des de dimecres passat, principalment la limitació a 10 persones de totes les reunions familiars i socials i el tancament de tota l'activitat comercial i social a 2:15 de la nit. Mentrestant, el nombre de contagis i l'atenció hospitalària segueixen a l'alça. Divendres es registraven més de 9.400 nous contagis per sobre de la mitjana dels 8.000 dels dies anteriors. És veritat que el cap de setmana ha baixat una mica. L'ocupació de llits d'hospital, a més, s'ha duplicat en una setmana, mentre el nombre d'ingressats a les unitats de cures intensives continua igualment augmentant. Els 300 ingressats per coronavirus a les UCI seria ja una xifra perillosa i hi hem arribat, segons es reconeixia la setmana passada i s'ha confirmat. El risc de rebrot es trobava també divendres en els 1.386 punts, mentre que la velocitat de transmissió va baixant una mica i està lleugerament per sobre del número 1, encara en una situació de risc altíssim. Ja lluny, això sí, de les xifres superiors a 3 d'ara fa només uns dies. Les defuncions es mantenen estables dins uns nivells baixos a Catalunya, amb 6 registrats entre dijous i divendres passats i també xifres semblants aquests últims dos dies. A més, la mitjana d'edat dels contagis continua pujant i s'ha passat en pocs dies dels 27 anys als 29. En definitiva, ens hem situat en la pitjor zona d'aquella cruïlla de la qual hem estat parlant aquests últims mesos i que vivim des de fa unes quantes setmanes. Ara tenim el perill de tornar enrere, un canvi que no ens pensàvem que es produiria, almenys al conjunt de la ciutadania, en aquesta època, entre mitjans i finals de juny i ara el juliol. 3 setmanes després de Sant Joan tenim tots un gran treball que passa per la prudència individual i col·lectiva i per més coherència, també podem dir-ho així, en l'administració, començant pels governs català i espanyol. La vacunació avança i els seus efectes seran lents si tenint en compte la tendència actual. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Estel en directe Tomàs Pérez Porcuna, que és metge de l'equip de seguiment Covid a l'assistència primària del Vallès Occidental. Molt interessant avui la seva visió, perquè els CAP són els llocs on s'ha col·lapsat més la situació des de Sant Joan fins ara, per dir-ho així. Doctor Pérez Porcuna, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me. Doncs bé, enfeinats.
Enfeinats. Ara em deia, no sé si ho podem dir, que estan treballant fins a 12 i més hores diàries els metges dels CAPs del Vallès, com a mínim, i sabem que altres llocs de Catalunya també, i a més, molts metges sense vacances des de fa dos anys.
Doncs sí, és una situació en què els equips ara estan estressats amb la feina i cansats també de tot el temps que portem amb aquesta situació, sí.
Ara analitzarem el que està passant, però saludem mentrestant Josep Maria Guardiola, metge internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Doctor Guardiola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Em sembla que està treballant, està de guàrdia, no cal que li digui que qualsevol urgència ens pot deixar.
Sí, estic en una sala d'hospitalització i, per tant, sol ser més tranquil que les guàrdies pròpiament d'urgències, però, en fi, en qualsevol moment et poden avisar, però esperem que no.
Esperem que no. En aquests propers minuts, com a mínim, esperem que no. També és bon senyal si no l'avisen, perquè vol dir que no hi ha tantes situacions d'hospitalització, en aquest cas.
Sí, sempre és una bona senyal que no t'avisin, això segur.
Això sempre. A tots els metges els passa, també en els CAP. Bé, doctor Pérez Porcuna, si vol començar vostè, què ha passat des de Sant Joan fins ara? Perquè sembla una mica que molts metges, parlant amb vostè, amb el doctor Guardiola, amb altres, no és tan inesperat com el conjunt de la societat percep això que està passant.
Doncs no, la veritat és que hi ha una conjunció de fets. El primer és l'aparició, evidentment, de la variant Delta, que és molt més contagiosa que les prèvies, o sigui, s'explica que la variant Delta és un 50% més contagiosa que la britànica, que és la que teníem prèvia, la britànica era un 30% més contagiosa que la prèvia, i la prèvia encara era més contagiosa que la primera. O sigui, que estem en una cepa de virus que és molt més contagiosa, probablement al voltant d'un 100% més contagiosa que el primer brot que vam tenir, que la primera onada, no? I després s'ajunta amb una relaxació de les mesures d'interacció social d'una forma marcada en el nostre territori, en la qual això facilita, és un camp abonat al creixement. Malgrat la vacunació i que les persones susceptibles han disminuït per causa de la vacunació i que en les persones vacunades la malaltia greu és infreqüent, no vol dir impossible, ha estat un cap abonat per un creixement rapidíssim, explosiu, i que ens ha posat una situació doncs, de nou a d'estrès.
Hem de ser... Podem tenir esperança en aquestes mesures i si la gent és prudent de cara al proper mes, per exemple, d'aquí a final d'estiu, per entendre'ns?
Jo crec que ara, en una sensació... Intentaria dir que jo ara faria una reflexió com que hem perdut la sensació, hem perdut la percepció de risc de la malaltia. En l'últim mes... o probablement abans, des del que ens hem tret la mascareta, hem pensat que això s'havia tornat amb la vacunació i com una grip de joves. Hem perdut la percepció de risc i de que és una malaltia que produeix efectes greus. Llavors, en aquest sentit, i volent respondre a la seva pregunta, no?
Sí, sí.
En el sentit de si hem de tenir esperança, jo crec que ara les mesures que estem prenent és un primer pas, però probablement s'hauran de fer passos més endavant per part de les administracions, és probable.
Passos més restrictius.
Més restrictius, probablement, no ho sé, no estic no soc governant, però diguéssim que segurament l'evolució ens portarà això, però a més hem de fer un camí que encara jo crec que serà més difícil, que és recuperar-li per part de la societat aquest respecte, diguéssim, no? La malaltia, entendre que és una situació amb la que haurem de conviure i que aquesta sensació de... ens l'hem tret de sobre amb la vacunació només, probablement és un missatge, si no equivocat, inexacte.
Potser cal fer molta pedagogia amb la vacuna, perquè segons el que es digui per una banda pot donar la sensació que ens relaxem tots, la vacuna és molt efectiva, i si dius que hi ha 800 sanitaris contagiats amb Covid, tot i tenir les dues vacunes, molts poden pensar que no serveix per res, això.
Esclar, la vacuna, sobretot, i jo crec que és un missatge que podem perfeccionar en explicar-ho, però té un efecte molt clar, que és la reducció de la malaltia greu. I per prevenir la malaltia greu és excel·lent. És boníssima. Pràcticament l'elimina o la redueix fins a un 95%.
Si l'agafes, pot ser que ni te n'adonis. Això és una realitat.
O que la passis molt lleu.
Exacte.
Això no vol dir que no puguis agafar hi hagi alguna persona que agafi una forma greu, evidentment. Però després, és veritat que sobre la prevenció de la infecció, de posar-te malalt, l'efectivitat possiblement no sigui tan bona. I explico per què. Doncs perquè sabem que hi ha un percentatge de la població que no respon a la vacuna, vale? Que és aquesta efectivitat, que sabem que parlàvem d'un 90% d'efectivitat de les vacunes.
Per tant, hi ha 10% que no.
Hi ha un 10% i aquest percentatge augmenta una mica amb l'edat. Sabem que en persones de més de 70 anys probablement la cobertura és d'un 80%. Vale? Hi ha un 20% que és susceptible, més la gent que decideix no vacunar-se. Doncs això, en general, és un remanent que queda, però que quan hi ha protecció de grup, diguéssim, aquesta protecció remat, està protegida. El problema és que la variant Delta és molt més infecciosa que les prèvies, i aquest efecte ramat necessita un percentatge de població vacunat molt més alt.
No sé si... Més del 70% del que sí. Es parlava, per exemple, no?
Probablement el 90% de la població.
Déu-n'hi-do, i aquí no arribarem aquest estiu.
Justet,
a veure, tant de bo. Molt bé, doncs, primeres valoracions que ens fa el doctor Tomàs Pérez Porcuna. Quan diem que és més contagiosa, ara donem pas al doctor Guardiola, però abans, quan diem que és més contagiosa vol dir que, per exemple, si hi ha un sense mascareta i l'altre sense, hi ha més riscos que no pas en la primera variant, per dir alguna cosa, no?
Efectivament.
Per tant, molta vigilància, espais interiors, bars, molta vigilància aquí, no, suposo?
Sí, espais interiors, molta vigilància, evidentment, les mascaretes, però també en espais exteriors, malgrat corri el vent, hi hagi aire, dues persones sense mascareta, i això hi ha estudis molt clars...
Han d'estar distants.
Han d'agafar distància. No relaxar-nos amb això, també. Malgrat la vacuna, eh?
No, i tant. Tota la prudència és poca, per entendre'ns. Sí, doctor Guardiola, com veu vostè la situació? En aquest cas, des de Sant Pau, on també ens arriben notícies, no?, d'augment d'hospitalitzacions i, si no de col·lapse, sí de molta preocupació.
Sí, és així. Sí, bueno, res, subscriure a tot el que ha explicat el meu company. Mira, ara mateix estic davant de l'ordinador i tinc, per exemple, el llistat de gent que tenim ingressada en una de les vàries sales Covid que tenim, no? I us dic les edats: 38, 34, 39, 73, 43, 74... És a dir, alguns molt joves, ja no dono més informació, evidentment, no? Però
altres grans, també, estan tornant a ser ingressats persones grans.
Algun gran, també. És a dir, ha passat això. És a dir, semblava que això ja estava de baixada. Pràcticament aquí va haver-hi alguna setmana, algun dia, que pràcticament ja no vam tenir cap pacient. I després jo crec que les coses no s'han fet bé. I això, el mateix conseller ho ha reconegut. És a dir, que segurament es van prendre algunes mesures que no eren les adequades. No per mala fe, només faltaria, sinó per falta d'informació o per algun excés de voler recuperar la normalitat, no?
Per exemple, la reobertura de l'oci nocturn o altres mesures?
Home, això és, jo crec que ha estat evident, no? És a dir, són 3 setmanes tot just després de Sant Joan i mira com estem, no?
El que passa, alguns ho defensaven també com a bona alternativa als botellots, no?
Bueno, sí, a veure, és a dir, no defenso ni una cosa ni l'altra, evidentment, no? Aquest virus el que ens està ensenyant és que no en tenim ni punyeta idea, com perdon de l'expressió.
I parlem amb professionals que en saben, i sabem que en saben vostès.
No, és evident, però ja dic, el mateix conseller, però l'altre dia va dir que segurament s'havien precipitat amb aquestes decisions que es van prendre, i si algú té tota la informació i té tot el consens i té tot el... diguéssim, tot el recolzament científic, doncs són les persones que han de prendre les decisions. Mm-hmm. Però no tenim tota la informació i hi ha coses que se'ns escapen. I amb això jo crec que ara hem tirat enrere i hem tingut que tornar a tancar. Després veus el complicat, no em fico en temes polítics que se m'escapen, però clar, per fer un tancament aquí s'ha de donar permís i uns senyors que no sé si ens van massa, doncs han de justificar aquestes noves mesures, doncs, com per exemple un tancament d'una 6 de la matinada. Jo no sé si potser valdria la pena ser una mica més rigorós o una miqueta inclús més extendre una miqueta aquest
confinament, que sigui gairebé com l'anterior, de 10 de la nit o d'11 de la nit.
És que dius, bueno, doncs fins a 1 de matí molt bé, perfecte, però jo entenc que les gent que es dedica a l'oci nocturn o que doncs, espectacle o algun tipus d'esbarjo doncs, de matinada, doncs, evidentment...
O establiments on fan sopars i poden tancar fins a 2:15. No?
Tot això... s'ha fet amb tota la bona fe del món i evidentment doncs, ens ha anat malament i estem com estem amb un rebrot molt important que evidentment ni ens imaginàvem, no? Ahir sortia una acudita o avui, no sé quin dia sortia a La Vanguardia, no? I, bueno, que hem fet malament, no? Per ser la regió, no? d'Europa, Catalunya, no? Que hi ha l'incidència més gran. Per mi que potser ho comptem massa bé, que els altres potser no ho compten també, això seria una excusa de mal pagador. És evident que algú no hem fet bé, no?
Sí, no, està clar.
I s'ha de fer una miqueta doncs, d'examen de consciència, per dir d'alguna manera.
Sí, el problema és com podem anar millorant de forma estable. El que desitgen els ciutadans és que, bé, resignats que tenim un virus, com podem arribar a una època més llarga sense massa sacsejades? Aquesta és la gran pregunta. Doctor Pérez Porcuna, si vol contestar vostè, o també el doctor Guardiola.
Doncs si tinguéssim la resposta, segurament no estaríem així, eh? El que passa és que sí que és veritat que hi ha altres estratègies alternatives, que jo crec que ja l'havien comentat en algun programa anterior, sobre una intensitat en la transmissió del virus, no? Intentar reduir al màxim el que se'n diu una estratègia supressiva de la transmissió del virus. Tipo el que ha fet Nova Zelanda, Austràlia o la majoria de països del continent asiàtic.
Sí, no? d'Oceania, en aquest cas, i d'Àsia.
Sí. Mm. Que no sé, en el nostre context no sabria com explicar com es podria fer, però es podrien valorar altres alternatives. Perquè el que està... Jo el que sí que em qüestiono és que després de 5 onades, aquesta estratègia una mica de yo-yo, no? d'ara pujo, ara baixo, ara... No? Jo crec que l'hem de poder revalorar en profunditat. i veure si estratègies d'un altre tipus, tipus d'opressió, però potser poden haver-hi altres, i sobretot estructures de resposta, jo crec que, que siguin més eficients, no? Perquè actualment sembla que siguem tres jugadors al camp, eh? Salut pública, la primària i l'hospitalària, i cadascú amb la seva direcció i una mica amb les seves prioritats. Jo crec que aquí podem guanyar eficiència, també. Crec que en la presa de decisions també es poden millorar algunes circumstàncies. I després, molt bàsic, i jo crec que és una cosa que reclamo des del començament i insisteixo, és amb el tema comunicació a la ciutadania. Jo crec que el missatge ha de... crec que hem pecat, o si es pot dir així, d'un cert punt de paternalisme. Crec que hem intentat dulcificar excessivament en molts moments els missatges. I crec que la població és prou adulta per entendre missatges una mica més complexos al voltant de la responsabilitat, del que es pot fer, del que no es pot fer, i establir un debat o una interacció més profunda que la simplificació excessiva, diguéssim, i li posaré un exemple, com amb els tests dels antígens, o amb la vacunació, amb els tests dels antígens o les mascaretes. I, si em permet, li faig una explicació superbreu dels tests dels antígens.
Sí.
No, que jo crec que per mi és un paradigma de la comunicació actualment, d'efecte de comunicació que hem fet, no? Hem promocionat molt el test dels antígens. Estem valorant, s'ha parlat molt amb l'oci nocturn sobre la utilització del test dels antígens per fer un oci nocturn segur. No? Nosaltres sabem que el test dels antígens funciona molt bé amb gent que té símptomes, però amb gent que no té símptomes no funciona tan bé. Llavors, si nosaltres ens estem posant a la porta d'espectacles a fer test d'antígens a gent que es troba bé, ja sabem que normalment detecta un 80% dels casos amb gent que té símptomes, amb gent asimptomàtica, aquesta sensibilitat és inferior. Mm-hmm. Llavors,
és a dir, que molt pocs positius surten en gent.
Per exemple,
això és el que vol dir, no?
Exacte. O que la gent normal es faci una PCR, un test d'antigen, i es quedi tranquil·la perquè surt negatiu sense tenir símptomes, pensant que no té la malaltia, que no la pot contagiar. Aquests són conceptes que són una mica més complexos, però que si fóssim capaços d'explicar-los una mica millor, potser la sensació de seguretat que ens dona fer un test negatiu, un test d'antígens negatiu, estan asimptomàtics, potser no la tindríem tant. No? O sigui, és una excel·lent eina diagnòstica, no l'estic tirant enrere, però utilitzada en el moment adequat.
Doncs un bon exemple. Sí, no sé si pot aclarir una mica més allò que ha funcionat a Nova Zelanda i en països asiàtics sobre... El treball per evitar la transmissió massiva?
Sí, o sigui, és ser molt agressiu amb la detecció, amb la detecció dels casos, l'aïllament dels casos i la traçabilitat dels contactes. De tal manera que quan es detecta un cas, se l'aïlla, com fèiem aquí, però de forma molt més estricta, i els contactes se'ls segueix de forma... els contactes estrets, però uns contactes molt més amplis. Pensa que hi ha hagut ciutats, poso un exemple, a Nova Zelanda i a Austràlia, que detectant tres casos han tancat una ciutat. Mm-hmm. No? I d'aquesta forma agressiva, hi ha graus d'agressivitat, diguéssim.
Fer,
però això ha permès que, per exemple, actualment Oceania estigui pràcticament lliure de malaltia i porti una vida normal i no han de portar mascaretes. Llavors, a vegades, aquest tipus d'estratègies, que inicialment poden ser més costoses, al final tenen una rendibilitat. És veritat que Europa és en altres condicions, la permeabilitat de les fronteres, però que es poden considerar altres alternatives.
Doncs molt bé, gràcies per aquesta última explicació. Sí, doctor Guardiola, què pensa sobre el que pot passar, i en la línia del que està explicant Tomàs Pérez Porcuna?
És tan difícil fer prediccions, perquè aquí sempre ens enganxem els dits. Jo crec que ara segurament ja tenim moltes cartes boca dalt,
Sí.
I no ens podem tornar a equivocar. És a dir, tema vacunació. Aquesta setmana, dos amics meus, amb fills seus adolescents, i un altre una mica més gran, que no s'havien volgut vacunar, adolescents vol dir per sobre de 18 anys, perquè estaven en contra de les vacunes. I dius, ostres, com és possible, no? I és clar, la vacuna no és obligatòria, però és clarament recomanable, no? Dius, com estem en un lloc que des del punt de vista bioètic pues, es promou sobretot l'autonomia del pacient, dius, però com? Això hauria de ser... Jo sempre he pensat que hauria de ser la vacunació obligatòria. No ho és. Hi ha gent que no s'ha vacunat, de totes les edats. Jo crec que això és un fallo molt important. Després, tot el tema de la de les mesures de precaució, pues, evidentment, pues, fomentar-les, i tot el que és pues, aquests, tot el que no és estrictament necessari per viure, pues, evidentment això és un concepte molt ampli, s'hauria pues, d'estar restringit, sobretot pues, tot el tema de l'oci, com ja s'ha vist, no? Que el que ens ha portat pues, l'obertura massiva per Sant Joan. No? Uh-huh. Com és concret això? Entenc que ens podem tornar a equivocar, perquè és molt difícil dir-li a una persona a vostè, després de tants mesos, no pot obrir vostè.
Sí, sí, certament la situació és molt tensa a nivell social, ho sabem, no? Sí, sí.
Però no ens podem tornar a equivocar, és a dir, jo crec que amb les dades que tenim, ara ja podem filar més prim, eh? I em dona la sensació que ara, tot i que el virus pot mutar i que la pot inclús ser més agressiu, etc., però ara ja no ens podem equivocar. Jo crec que ja hem anat aprenent molt, i per això em fa ser optimista pensant de dir, bueno, segurament quan passi aquesta onada o quan passi aquest... això s'ha de controlar. També ho pensava l'altra vegada, eh?
Sí, sí, no, és clar. Però certament les cartes visibles, eh? Ha dit molt clarament, les cartes cara amunt. Hem d'anar acabant, que el temps és implacable, són 6:45, però potser per acabar el doctor Pérez Porcuna ens deia que aquesta setmana és difícil i les properes també.
Sí, a veure, i sabem que sempre les onades comencen els casos convencionals a la primària i les setmanes posteriors passen, al cap de 2-3 setmanes passen a les hospitals i un parell de setmanes després a les UCIs, no? I tot just, jo crec que ara sembla que s'estabilitzen els casos a primària, ja veurem, perquè hi ha factors també de possible subdiagnòstic també, perquè comencen a haver testos a les farmàcies i de més,
sí.
Que pot ser que el registre no sigui tan òptim, haurem de veure si aquest registre està bé, però sí que és possible que les properes setmanes pues, encara tinguem unes setmanes complicades. Tot i que no tenim una bola de vidre i tant de bo ens puguem equivocar, és esperable que les properes setmanes jo crec que hem d'estar molt atents a l'evolució.
I podem seguir confiant, si tots fem bondat i hi ha mesures encertades, que a la tardor estarem millor en general. Això es deia també en l'onada anterior, amb la perspectiva de l'estiu i de la vacunació. Podem seguir confiant, malgrat tot?
Sí, sí, i jo crec que hem de confiar en que sempre ho farem millor, que aprenem...
Tenim les cartes, tornem al matí.
Sí.
Molt bé. El doctor Guardiola també respondria que sí, que estarem millor a la tardor. Ja sé que no ho sap 100% segur, ningú ho sap.
No, penso que sí, que... Tot apunta que sí. Realment crec que s'ha de donar un missatge clarament més esperançador. Crec que sí.
Tant de bo. I que a l'estiu hi hagi pau, que la gent pugui descansar, perquè no estem en una situació com en la primera onada de la pandèmia, però sempre amb molta prudència. Moltes gràcies avui als nostres metges, Tomàs Pérez Porcuna, de l'equip de seguiment Covid a l'assistència primària al Vallès Occidental, i Josep Maria Guardiola, internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Tots dos molt agraïts. Sé que sempre tindríem moltes més dades per donar, però ànims. I des d'aquí fem el nostre aplaudiment avui a tots els sanitaris i a tots els treballadors.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu-siau. I bon estiu, si no parlem abans. Gràcies.
Igualment, gràcies.
Passen 2:30 de 6:45.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc.
669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 5 minuts de 6:45, canviem radicalment de tema perquè el Papa, després de consultar els bisbes del món, ha decidit canviar les normes que regulaven fins ara l'ús del missal de 1962. Un missal que va ser liberalitzat com a ritu romà extraordinari ara fa 14 anys per Benet XVI. Ara Francesc publicava divendres passat concretament el motu proprio Traditionis Custodes sobre l'ús de la litúrgia romana anterior al 1970 i l'acompanya d'una carta en què explica els motius de la seva decisió. Entre les principals novetats destaca que la responsabilitat de regular la celebració segons el ritu preconciliar torna a ser del bisbe moderador de la vida litúrgica diocesana. És de la seva exclusiva competència, diu el text, autoritzar l'ús del Missale Romanum de 1962 a la diòcesi corresponent, seguint orientacions de la seu apostòlica. D'altra banda, el bisbe ha d'assegurar-se que els grups que ja celebren amb el missal antic no excloguin la validesa, diu, ni la legitimitat de la reforma litúrgica, com tampoc els dictats del Concili Vaticà II i del Magisteri dels Pontífexs. Altres novetats regulades és que s'estableix que les lectures siguin en llengua vernacla i no pas en llatí i que s'utilitzin les traduccions aprovades per les conferències episcopals. També que el celebrant sigui un sacerdot delegat pel bisbe i que no sigui a qualsevol parròquia o a totes les parròquies on se celebri aquesta missa, sinó en esglésies o en una església determinada pel mateix pastor diocesà. De tot això intentarem explicar una miqueta més el que vol dir el Papa Francesc amb aquest motu propi, amb aquest document, amb el delegat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona, Joan Novac. Mossèn Joan Novac, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Gràcies per haver-nos atès. Bé, primer de tot, què destacaria vostè d'aquest document del Papa Francesc sobre la litúrgia anterior al Vaticà II? Allò que es pugui explicar en pocs minuts.
Bé, a veure, hem de considerar que aquesta forma de celebrar la missa ha estat vigent durant 4 segles, des de Concili de Trento, oi? Fins a la reforma litúrgica del Vaticà II. Per tant, és un valor molt preuat i una celebració que té la saberesa per generacions i generacions de cristians.
Sí, potser Benet XVI, quan la va autoritzar, no va ser per atendre una reivindicació, sinó també per preservar aquest ric patrimoni, no?, litúrgic de tots els segles, per entendre'ns.
Sí, perquè és un ric patrimoni, sí, és veritat. I és veritat que ho va fer amb un sentit de promoure la concòrdia, la unitat i la comunió de l'Església, important. I sobretot també el papa Benet XVI sempre l'ha defensat molt i és una cosa que està molt vigent del que és la litúrgia, és aquesta sana tradició, oi, que ens prové de la tradició apostòlica en diverses maneres de celebrar. Tenim diverses maneres de celebrar la litúrgia, no només en la l'església romana, diríem, o la tradició llatina, sinó tota la tradició oriental, oi? Hi ha la litúrgia bizantina, grecocatòlica, la copta, i hi ha moltes formes diferents de celebrar un únic misteri, perquè la qüestió és que celebrem un únic misteri, que és el misteri pasqual de Jesucrist, de maneres diferents, si és també. Com la fe és una, però la vivim de manera diferent al llarg de totes les cultures, a tots els països i en diverses tradicions. No?
I d'aquestes reformes que regula ara, o aquests canvis que regula ara Francesc, què destacaria, què vol dir el papa, en definitiva?
Bueno, el papa, i és molt important això, perquè ell deixa aquesta competència com ha de ser, perquè ell també té aquest paper important de valorar la figura de lo que és l'episcopat, d'equipat. Recordeu que quan ell va assumir el magisteri patrí, quan ell va ser elegit papa, ell va anomenar-se com a bisbe de Roma, i això és molt important, que sempre han estat bisbes de Roma els papes.
Sí.
Ho va destacar, en el sentit de que cada bisbe, cada diocesi, no és un delegat del papa, com a vegades es mira aquesta estructura, a vegades una mica com estatal, com si el papa fos el president general i després hi haguessin com els delegats que són els bisbes. No, cada bisbe té la seva competència perquè no deixa ser cada bisbe el successor de l'apòstol, no?
Uh-huh. Llavors,
en comunió amb el col·legi apostòlic i en comunió amb Pere, en el sentit del successor de l'apòstol Pere, que és qui ocupa el lloc de Pere, que és el papa de Roma, oi? El bisbe de Roma,
sí.
Sempre en aquesta comunió. Aleshores, deixar la competència als bisbes, que són els que en diem liturgs, són els que han de promoure la vida litúrgica de les seves diòcesis, sempre en comunió amb tot el col·legi apostòlic i, evidentment, amb el successor d'apòstol Sant Pere, amb el papa de Roma, no?
I això vol dir que potser cal verificar o tutelar una miqueta més aquestes celebracions preconciliars, perquè si fins ara no s'havia donat aquesta autoritat al bisbe... clar, el bisbe sempre la té, l'autoritat, ja ho sabem, no? Però que ara s'enfatitzi, això vol dir que cal potser, no?, custodiar una mica aquestes celebracions.
Exacte. Jo penso que cal custodiar tot. És important que també el papa destaca que dintre del que és la celebració del ritu romà en la forma ordinària, que el papa diu i defensa, i així diuen...
Que és l'actual.
La forma vigent, oi, després del Concili Vatican II, de vetllar perquè se celebri bé tant en una forma com en l'altra. Oi? La forma extraordinària s'ha de ser bé, ja parla en l'article 4, ja parla de que ha de ser sacerdots idonis que tinguin competència en l'ús del missal romà anterior a la reforma de 1970, que tinguin un bon coneixement i que, sobretot, que mirin l'atenció pastoral i espiritual dels fidels. Això també ho hem de traslladar a la forma ordinària, o sigui, la reforma litúrgica que en diem el missal de Pau VI, Sant Pau VI, la primera edició, i la segona i tercera edició de Sant Joan Pau II, també que es procuri de promoure la vida litúrgica i que se celebri bé amb aquests llibres litúrgics, no?
Uh-huh.
No només el de la missa, sinó també tots els altres llibres litúrgics que corresponen a la celebració dels sacraments o sacramentals, oi?
Uh-huh.
I que es faci bé, amb fidelitat, amb autenticitat, amb especificitat i amb sobrietat, oi?
Sí. Potser és important tenir clar i aclarir que ni Benet XVI va voler que la litúrgia preconciliar es mengés l'actual, ni ara el papa francès vol eliminar aquesta litúrgia preconciliar que està autoritzada com extraordinària, per entendre'ns. Ni una cosa ni l'altra.
Exacte. Ni va voler promoure el papa Benet, perquè sempre el papa el que ha de mirar amb els altres bisbes és cercar aquesta comunió.
Uh-huh.
Tots celebrem un únic misteri, oi?
Sí.
I de diverses maneres. No és el mateix celebrar la missa, per exemple, aquí a casa nostra, com celebrar al Brasil, fent servir el mateix llibre de llibres, però hi ha tota una sèrie de lo que diem adaptacions, de la inculturació de cada regió, de cada poble, perquè la seva cultura, la seva tradició, per tant, hi ha unes diferències, però tenen un nucli comú, no? I és
uh-huh.
important el mantenir-lo, aquest nucli comú. I això passa també amb les altres tradicions litúrgiques també a Europa, no només a l'est, a l'orient, però tenim, per exemple, ara mateix tenim i s'ha recuperat el que és la litúrgia hispano-musàrab, no?
Per exemple, que se celebra en alguns llocs, sí.
En molts llocs, i fins i tot a Barcelona també.
Sí, a Terrassa, a Sant Pere de Terrassa, sabem que se celebra.
I des de Milà tenim la litúrgia ambrosiana, del ritu romà, diríem, del ritu llatí.
És conservar patrimonis litúrgics antics, no pas per substituir els actuals, sinó per anar-los posant a l'abast dels fidels que vulguin celebrar-lo, no?, diguéssim.
Sempre que tinguin aquest objectiu de lo que és la participació i de lo que és cercar aquesta comunió eclesial, perquè,
sí.
En el fons, la celebració del misteri cristià, i això ho diu ben clar el Catecisme de la Catòlica, és mirar que tots celebrem el mateix misteri de Jesucrist, no?, i tots estem uh-huh. en comunió. I això és molt important, no?
Una altra cosa, mossèn Joan Ubach, el fet que el papa en aquest motu propio estableixi que no se celebri a les parròquies, vol dir que només es pot celebrar en un lloc de cada diòcesi aquesta missa preconciliar, o simplement que queda en mans del bisbe, com deia?
Això el bisbe determina. És veritat que en el motu propio sumorum pontificum del papa Benet XVI parlava que quan hi havia un grup que demanava de poder celebrar amb aquesta forma extraordinària, doncs s'havia d'atendre també aquell grup que ho demanava. Però després, amb el temps, s'ha vist que, clar, jo mateix, personalment, jo sóc el delegat d'apostolat sacramental, jo no he celebrat mai amb la forma extraordinària del ritu romà. I tampoc en sabia. Jo ho he estudiat, com vaig fer els estudis, però jo no sabia. Per tant, si a mi em demanessin, jo diria, perdoneu, però és que no en sé.
Que ho faci un altre, no?, per entendre'ns, per dir-ho.
Sí, que, i aleshores sí que a cada bisbe, a cada diòcesi, no sé si a tots, però a molts, doncs el bisbe determina en un lloc concret que es pugui celebrar amb aquella forma, no?
Normalment en un lloc concret, és a dir, no pot ser això que tothom ho pugui celebrar, per entendre'ns.
Perquè primer no tenim competència per fer-ho per coneixement. Aleshores, si s'ha de fer, s'ha de fer bé. Aleshores, s'ha determinat, molts bisbats han determinat un lloc, com ara deies les romàniques, les bisbòtiques de Terrassa, també aquí tenim el carrer La Forja, aquí a Barcelona, a la capella de la Mare de la Mercè i Sant Pere Apòstol, doncs se celebra 2-3 dies a la setmana, no cada dia.
Sí.
I llavors, que hi hagi la competència d'un sacerdot que ho sàpiga fer-ho bé.
Sí.
I així es cuida el patrimoni litúrgic, com tu deies.
I tant. Ho hem de deixar perquè el temps ens acaba, però moltes gràcies, mossèn Joan Ubach, delegat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona. Potser aclarim molt ràpidament l'equívoc que no vol dir autoritzar la missa en llatí, perquè el llatí sempre ha estat permès. Això sí que ho...
No, és que a vegades hi ha l'equívoc de pensar
sí.
que és suprimir el llatí o fer la missa d'esquenes al poble. No, això no ho saps.
És una altra cosa, exacte.
No, sí. És una altra cosa, és molt més profund.
És molt més profund. Exacte. Moltes gràcies, una abraçada i bon estiu, si no parlem abans.
Gràcies, moltes gràcies a tu també. Endavant amb tot.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Arribem a 3:15, fins aquí al Mirador.